Divendres Ràdio. Més informació a l'emissora pública a les 10. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Aquest mes d'octubre es compleixen 100 anys del naixement de Joan Marí Cardona. Formentera dedica bona part de la seva programació cultural d'aquest final d'any a recordar aquest historiador i arxiver eivissenc. Avui conversam amb Felip Siré Costa, filòleg i autor de la seva biografia. Fa dos anys que Calvià forma part de la xarxa de ciutats amigables amb les persones majors. Avui coneixem què implica aquest compromís amb Cristina Gamundí, tècnica d'intervenció social a l'Ajuntament, i escoltam alguns fragments del programa especial que va fer Ràdio Calvià amb motiu del Dia Mundial de les Persones Majors. I Toyota Ràdio, l'emissora Algaidina, ha començat nova temporada. Parlam amb Biel Sastre de la seva programació i escoltam també alguns fragments de la taula rodona dedicada a la dona al món rural que ha moderat Pepo Rubio a Ràdio Illa. Connexió Local dona difusió a la tasca de les emissores i mitjans de proximitat, també a iniciatives i col·lectius locals. Ens podeu escriure al correu connexiolocal@ib3radio.com. Avui comptam amb el suport tècnic de Facundo Tenaglia i a la redacció. I qui vos parla, Marc de Cortes.
Història local. Connexió amb Ràdio Illa.
Enguany es commemora el centenari del naixement de Joan Marí Cardona en diferents actes a Eivissa i Formentera, i aquest octubre s'ha celebrat una nova edició de les jornades d'estudis locals a Formentera que han retut homenatge a aquest historiador i canonge arxiver de la catedral d'Eivissa. A Ràdio Illa, Jan Milà Canale ha parlat amb Felip Siré Costa de la figura de Joan Marí Cardona.
Com a persona, que destaca, no?, de la seva persona, de la seva personalitat.
Home, moltes coses. Jo no ho puc dir perquè, en fi, em considerava un bon amic seu i vàrem col·laborar en moltes coses. Però jo era una persona extraordinària, d'una humilitat i d'uns coneixements extraordinaris, sense mai donar una sensació de que estava per damunt de tots nosaltres, i estava, i a molta distància, però sempre amb una humilitat que el caracteritzava molt, molt, molt.
És Felip Siré Costa, ponent a les jornades d'estudis locals Joan Marí Cardona, filòleg, que ha presentat el llibre Joan Marí Cardona, passió per les Pitiuses, una biografia d'aquest historiador que va conèixer personalment i amb qui coincidí també a l'Institut d'Estudis Eivissencs. Avui ens volem acostar a la figura de Joan Marí Cardona i per això saludam a Felip Siré Costa, catedràtic de Llengua Catalana i Literatura, i ha publicat també nombrosos treballs sobre la història d'Eivissa. Ens escolta el telèfon. Hola, què tal, com està?
Què tal? Molt bé, gràcies.
Acaba de presentar la biografia de Joan Marí Cardona. Parli'ns un poc de què ha volgut recollir en aquest llibre.
Bé, aquest llibre és un encàrrec del Consell d'Eivissa, de l'Institut d'Estudis Eivissencs. Vol recollir una mica l'obra que va fer Marí Cardona al llarg de la seva dilatada vida. I jo em basaria en tres aspectes que són fonamentals. Un, la seva tasca com a sacerdot, com a canonge, com a historiador, i pensant que com a canonge arxiver va ser-ho durant 50 anys. Una altra faceta important seva seria la seva dedicació als estudis històrics. en Macavich és l'historiador més gran que té les illes d'Eivissa i Formentera. I, en tercer lloc, la seva labor social i de defensa de la nostra cultura. Això serien les tres facetes més importants que destacaria de Marí Cardona.
Comentava a Ràdio Illa que el va conèixer. Quina era la seva relació amb Joan Marí Cardona?
Bé, la relació que varen tenir els dos va ser molt llarga i fecunda. Jo, quan intentava recordar la primera vegada que vaig conèixer el canonge Xivé, no ho puc recordar, perquè era molt amic d'un parent meu i sempre que el dia Sant Mateu ens trobàvem a la casa rectoral d'aquest poble, sempre hi havia Marí Cardona, que solia ser l'encarregat de predicar en aquell dia de Sant Mateu. Per tant, el coneixia des de sempre i van tenir relació. Llavors vaig ser directiu d'Estudis i Dissenys juntament amb ell. Un moment determinat vaig ser vicepresident durant la seva presidència. En fi, les relacions van ser moltes i molt fecundes.
Què va suposar el fet de ser canonge arxiver, la seva faceta com a historiador?
Bé, ell no pensava mai, ho deia en moltes entrevistes que havia fet, que ell es dedicàs a la història. Però una mica induït per Macavich i per altres sacerdots que ell admirava, el varen impel·lir optar a la plaça de canonge arxiver. I això va ser l'any 52, quan ell va començar en el camp de la història. I hem de dir que va tardar molts anys a veure alguna cosa seva publicada. Hem d'esperar l'any 1974, quan publica La conquista catalana de 1235. Però tots aquests anys són anys que ell dedica a treballar, a fer fitxes, a investigar i a fer documents que llavors, més endavant, varen sortir publicats a partir d'aquest any que deia fins a la seva mort.
Quins varen ser els seus temes de recerca?
Ell, sobretot, es va dedicar a la part d'Eivissa i Formentera. Va començar en la conquista catalana, que va ser un tema que el va empènyer a fer altres estudis, i llavors va dedicar molts d'estudis a estudiar cada un dels quatre quartons que formaven l'Eivissa després de la conquista catalana. En va dedicar un a cada quartó, va quedar el quartó de les Salines per fer, perquè no li va donar temps d'acabar-lo, però va fer totes i cada una de les hisendes de les famílies que habitaven aquests quartons.
De fet, a Formentera és una persona molt reconeguda. Aquest desembre es reedita el seu llibre El llarg camí del pa a Formentera, sí, publicat l'any 93. Quina ha estat la seva aportació en el coneixement de la història de Formentera?
Hem de partir de la base que abans de Marí Cardona no hi havia cap estudi sobre l'illa Formentera. Per tant, ell va ser el primer que ho va fer-ho. I totes aquestes feines que ell va fer, són multitud de llibres que va dedicar a Formentera, el varen reconèixer com a fill adoptiu de l'illa. Per tant, això demostra la importància que se li dona a la seva figura i, sobretot, a la seva feina per donar a conèixer aspectes que eren desconeguts o que no s'havien publicat sobre Formentera.
Parlava també de la seva labor social. Per exemple, Joan Marí Cardona va fundar l'any 59 la primera emissora radiofònica de les Pitiuses, que va ser Ràdio Popular. Parli'ns d'aquesta vessant de Marí Cardona.
Bé, hem de partir de la base que el Vaticà va considerar que les ràdios podia ser un bon medi per donar a conèixer la labor que feia l'Església. I el 59, el bisbe Cardona Riera li va encarregar que posés en marxa Ràdio Eivissa, en aquell temps. Després va ser Ràdio Popular d'Eivissa. Ell va ser director durant 12 anys, els anys més difícils, perquè era posar en marxa aquesta emissora. Pensem que fins i tot ell va permetre, va donar permís per posar una antena des d'on Ràdio Popular podia emetre, situat al centre de Silla, a Sant Rafel, d'on ell era originari, i això mostra l'implicació personal que va tenir amb aquesta emissora. Després també hauríem de parlar de la labor que va desenvolupar com a director de Càritas Diocesana i molts, molts altres aspectes, director de la residència de majors Reina Sofia d'Eivissa, en fi, des del punt de vista social també va fer una gran labor.
Parlava també de la seva etapa a l'Institut d'Estudis Eivissens, com es va materialitzar el seu compromís amb la llengua i la cultura.
Sí, és un compromís molt ferm que va tenir al llarg dels 19 anys que ell va ser director o president de l'Institut d'Estudis Eivissens. I ell va ser el que va dur endavant tota una gran etapa en aquest sentit. Pensem que ell va ser president perquè necessitaven que hi hagués una persona de consens i que hi hagués una persona de règim franquista. Pensem que ell va ser president a partir de l'any 75-76, per recordar, encara el franquisme era molt recent, i necessitava una persona que aglutinés a tota aquesta gent. I Mari Cardona es va oferir, com sempre va fer en totes les coses que es va implicar, per dur endavant aquesta tasca.
Estan parlant, recordant a Joan Mari Cardona, enguany es celebra el centenari del seu naixement. Quin pensa, quin diria que és el seu llegat?
El seu llegat principal són, primer de tot, mils de pàgines de sobre història i costums de les Pitiuses. Això és fonamental. I en segon tema destacaria el seu ferm compromís en defensa de la nostra cultura. Això, que se l'ha molt poques vegades, es veu perfectament. Ja que parlam amb una emissora de Balears, recordem que Mari Cardona podria ser, com per exemple va ser mossèn Josep Salort i Farners a Menorca, com Josep Massot i Montaner a Mallorca, i també a Mallorca la labor que va desenvolupar un altre sacerdot, com era Pere Llebrés. Per tant, és un personatge que l'hem d'inscriure en totes aquestes persones que a partir del Concili Vaticà II es varen implicar en la defensa de la nostra identitat.
Felip Siré Costa, catedràtic de Llengua Catalana i Literatura, autor del llibre Joan Mari Cardona, Passió per les Pitiuses, un llibre impulsat pel Consell d'Eivissa. Gràcies per acostar-nos la figura i el llegat de Joan Mari Cardona.
Gràcies a vostès.
Salvada marina, margalides i roselles ompliran per totes les illes i esdevendran daurades. Ai, les ribes vagis sol amb tambors i xeremies festejar amb baixa lluna i demà viurem porfadiant ai amb el sol. Ara sucaré en l'anta la meva nit i llenca
Tres ràdios Patrimoni. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Visió local, abast global. Connexió amb Ràdio Calvià.
Seguim a Connexió Local i connectem ara amb Ràdio Calvià. Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Majors, l'emissora ha dedicat un programa especial per parlar dels seus drets i també de les seves necessitats. Ha recollit, per exemple, el testimoni de Pilar.
Hola, Pilar. ¿Crees que és necessari que se celebri un Dia Mundial de les Persones Majors?
Sí. Soy María del Pilar Valentín Sánchez. Tengo 90 años. Yo considero que es necesario y muy bonito que se celebre el Día Mundial de las Personas Mayores. Sí, por supuesto. Se debe celebrar por respeto y consideración, ya que es necesario que los más jóvenes reconozcan todo lo que los mayores han hecho por ellos. Les han enseñado, les han cuidado, les han aconsejado con su experiencia de la vida.
Pilar, ¿qué cosas en tu vida te han hecho sentir una persona mayor?
Uy, muchas. ¿Qué me han hecho sentir una persona mayor? Por ejemplo, que ya no ando lo deprisa que lo hacía. Que me atraso en los quehaceres de la casa. Que se me olvidan muchas cosas. Y los huesos también me duelen. Total, que los años no perdonan. Pero trataré de poder saborear cada instante de la vida y disfrutar con la família, los amigos, hasta que Dios quiera.
És la reflexió de Pilar, a Ràdio Calvià, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Majors. Núria Ferrer ha conduït un programa especial on s'han tractat diferents aspectes de la vida de la gent gran. Entre les persones que hi han participat, Cristina Gamundi, tècnica d'intervenció social de l'Ajuntament, i Sabrina Burgos, responsable del programa Ser Mayores de Ràdio Calvià.
Yo siempre pienso, cuando hay un día especial, digo, ¿no?, un día especial, necesitamos un día especial para las personas mayores. Eso ya dice mucho. Cuando ya necesitamos un día especial para pensar en esto,
parece,
así como está el Día de
positivo,
la Mujer...
pero no lo es en el fondo. Es una máscara de doble filo.
Realmente es claro, parte de una necesidad brutal de que necesitamos pensar en esto, tomar conciencia, sensibilizarnos, las mismas personas mayores, porque yo insisto, esto es, vale, los derechos. Yo siempre cuando hablo de los derechos... que hablo con las personas mayores, o sea, trabajar con ellos, que no es solo trabajar para ellos o hablar de ellos, sino con ellos. Les insisto muchísimo, los derechos los tenemos que hacer valer nosotros. Y claro, muchas veces pasa que no se animan. Primero que es una generación que confunde, ¿no?, el respeto y tal con la evitación del conflicto y con callar y con la sumisión, sobre todo si pensamos, vuelvo a repetir, ¿no?, sin caer en la generalización, pero muchas veces mujeres mayores, o sea, el doble estigma, ¿no?, de que eres mujer y tienes que conciliar y tienes que mantener esa actitud de todo el mundo tiene que estar bien, y no te animas a decir, hey, estás en una residencia y vienen a vestirte por la mañana y lamentablemente con las mejores intenciones, porque las auxiliares de enfermería realmente he conocido muy poquitas que no tengan una vocación y una sensibilidad enorme y una humanidad increíble, pero lamentablemente a veces por tiempos, por la misma estructura, ¿no?, del sistema, lamentablemente no pueden dedicar ese tiempo a decir, a ver, ¿qué quieres ponerte hoy?, ¿no? Buen día, mirar a los ojos, ¿qué te quieres poner?, ¿qué quieres ponerte de ropa?, ¿no? Y no que sea un cojo lo que yo considero del armario y venga, ponte esto rápido que hay que salir. Lamentablemente, entonces en esos momentos, la pausa que puede hacer la propia persona mayor para hacer valer sus derechos y decir, hey, ¿me dedicas dos minutitos, un momento de más lentitud para que yo pueda elegir? Porque la verdad que no me apetece ponerme hoy esta camiseta roja. Me quiero vestir de blanco. O esto me parece que no me combina, porque a mí no me gusta. Y a veces se les complica y es mucho más difícil de lo que parece. Y esto es hacer valer los derechos. Entonces hoy quería resaltar esto, que más allá de que haya un Día Internacional para que pensemos todos en la importancia de los derechos de las personas mayores, que sí... que las mismas personas mayores que nos están escuchando del otro lado piensen que tienen que hacer valer estos derechos.
A Sabrina Burgos, psicòloga responsable del programa Ser Mayores de Ràdio Calvià, reflexiona sobre els drets de la gent gran.
Si vamos a la lista, más o menos, que yo traje así como un pequeño pinceladas, digamos, de los derechos, dignidad y no discriminación. ¿Por qué necesitamos aclarar que las personas mayores tienen el derecho a ser dignos, a tener dignidad, a que se les respete esto? Autonomía y libertad. Y este yo creo que es el derecho que más se vulnera y que más se viola a las personas mayores. Primero, confundiendo autonomía con independencia. Porque una cosa es tener un grado de dependencia y necesitar que te acompañen, que te lleven porque estás en silla de ruedas, que has perdido alguna capacidad, y otra cosa es que pierdas tu autonomía. Yo a veces hago un ejemplo un poco visual, mismo en la residencia, de coger una persona en la silla de ruedas y llevarla así rápido y tal, y dejarla ahí como si fuera un florero, ¿no? Digo, vale, tú eres dependiente, yo hago esto, lo que no estoy respetando es tu autonomía. Y vuelvo a hacer el ejemplo, mirándole a los ojos, diciéndole, buen día, Micaela, ¿qué tal? ¿Te parece si nos movemos para ahí, que justo van a usar este espacio? ¿Te molesta moverte? No, sí, no hay problema, vale. ¿Te llevo muy deprisa o vamos bien así? ¿No? Y esto es la autonomía, el poder de decisión, el poder decidir sobre tu propia vida. Lo que comentaba recién de la vestimenta, poder preguntarle a la persona, ¿qué quieres ponerte hoy? ¿Cómo te quieres vestir? Esto es autonomía. Y aunque la persona necesite cuidados, con esta vara del cuidado, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, caemos en hablar por esas personas, decidir por esas personas. No, es que mi padre ya no está muy bien, así que mejor decido yo. Le llevo el dinero, le llevo las cosas, con las mejores intenciones, ¿eh? No estoy diciendo que esto tenga por qué ser malo del lado de los hijos o con mala intención, no. Pero muchas veces le vamos quitando responsabilidades sin preguntar. La persona se queda como, vale, como me están cuidando, desde la culpa y desde encima que me cuidan no le voy a decir tal, y se quedan sin manejar su dinero, sin saber qué pasa con sus cosas, sin decidir, de repente se encuentra en una residencia sin saber por qué. Esto es autonomía. La persona puede necesitar cuidados, pero preguntémosle qué tipo de cuidados quiera recibir, ¿no?
A Sabrina Burgos, psicòloga, responsable del programa Ser Mayores de Ràdio Calvià, ha participat al programa especial que ha fet l'emissora amb motiu del Dia Mundial de les Persones Majors. Avui volen conèixer quines respostes dona des de Calvià a les necessitats de la gent gran, i per això donem la benvinguda als estudis a Cristina Gamundí, tècnica d'intervenció social de l'Ajuntament de Calvià. Hola, benvinguda.
Hola, bon dia.
Escoltàvem aquest programa de Sabrina. L'envelliment de la població és un fet, no? Quina és la situació al municipi de Calvià?
Sí, estem estudiant regularment l'evolució sociodemogràfica del municipi, perquè és veritat que des de l'any 70 hi ha un increment brutal de la població, i aquell boom que varen tenir amb aquest any, l'any 70, ara se tradueix a un increment brutal de les persones grans, veritat? Llavors, tenim una evolució important si pensam que en l'any 98 la gent gran del municipi representava un 7,7% del total, en el 2016 un 14%, i ara, en el 2025, ja representa un 20% de la població. Però el més important és el pronòstic que hi ha, perquè la piràmide poblacional sofreix s'inverteix, i des del 2023 ja en el municipi de Calvià, que sempre era conegut com un municipi jove, ara serà un municipi envellit. Hi ha un canvi important. I per això, des de l'Ajuntament, varen veure que era molt important respondre a aquest canvi poblacional i posar-nos en marxa per respondre a aquesta nova realitat.
Clar, des de l'Ajuntament, observar un aquest canvi de tendència, aquest envelliment progressiu de la població, des del 2023 formau part de la xarxa de ciutats amigables a les persones majors. Què vol dir això?
Sí, una de les estratègies que tenim a l'Ajuntament per respondre a l'envelliment de la població és intentar ser un municipi cada vegada més amigable, més amable a la població gran. Nosaltres estem convençuts des de l'Ajuntament que fer un municipi més amigable per la gent gran repercutirà a tota la població. No? El que és bo per la gent gran serà bo per tota la població. I com a primera actuació vàrem demanar l'adhesió a la Red Mundial de Ciutats i Municipis Amigables amb la Gent Gran, que és una iniciativa que va iniciar l'Organització Mundial de la Salut per el mateix motiu que xerraven al principi, no? Per l'envelliment tan ràpid de la població. Llavors, és el primer pas. Ara estem amb aquesta red mundial. També estem adherits a la xarxa espanyola de municipis amigables, que a nivell nacional lidera l'IMSERSO. I pensem que és molt positiu perquè podem compartir bones pràctiques amb altres municipis. És molt enriquidor. Llavors, ara per ara participam i som membres actius d'aquesta xarxa. Tenim com l'obligació de compartir les nostres actuacions i l'any 2026 volem actualitzar el diagnòstic que vàrem fer en el 2017 i poder fer un pla d'acció, perquè l'objectiu és que Calvià tingui el reconeixement de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, de com és un municipi amigable. Què és el més important? La participació activa de la gent gran. Des del principi varen tenir clar que per fer un pla d'acció tenien que comptar amb la seva opinió, la seva necessitat, les seves propostes, i varen fer grups focals a cada nucli. Com sabeu, Calvià compta amb 18 nuclis de població molt diversos, és un municipi molt heterogeni, i la realitat de l'envelliment d'una persona gran de Calvià Vila és molt diferent d'una persona gran de Magalluf, d'una persona gran de Santa Ponça, de si viu a un nucli coster o en el turisme és una part activa, o si viu a Santa Ponça, per exemple, que a l'hivern queda molt solitari, hi ha més solitud, i a l'estiu pues, una sobrepoblació. Llavors era molt important tenir en compte les opinions de la gent gran a cada nucli de població. No fer un diagnòstic generalitzat, perquè la realitat és diferent. Sí que hi ha temes comuns, però hi ha temes específics. Uh-huh. I llavors aquesta és l'actuació que ara estem fent en Ciutats Amigables. Primer, ser membre de la red, i l'any que ve definir quin serà el nostre pla d'acció.
Perquè l'envelliment de la població planteja reptes molt diversos, no? És una matèria molt transversal. Podem parlar també des del punt de vista d'urbanisme, de participació, com deies, quines àrees s'impliquen en aquests aspectes?
Te diria que quasi totes. Perquè sí que l'OMS te marca 8 àrees de feina que parteixen del protocol de Vancouver, que defineix les 8 àrees a treballar, que són transport, vivenda, espais oberts, serveis socials, salut, participació social, participació ciutadana, i un tema que és transversal també i molt important és la solitud, no? La solitud no desitjada. I per això és important la participació de tots els departaments, no només dels principals protagonistes, que són la població major, sinó també dels professionals i dels responsables, tant polítics com tècnics de cada àrea. I per això ens reunim en cada departament. Ara ens reunirem per avaluar com ha anat aquest pla estratègic d'envelliment i canvi demogràfic, que durarà fins desembre. I llavors, després d'aquesta avaluació, escoltarem les propostes i necessitats de cada departament, l'ajuntarem a les propostes i necessitats de la gent gran i farem el pla d'acció.
Un procés llarg, un procés amb molt de departaments implicats. Quines actuacions s'han fet ja? Quines coses heu ja posat en pràctica?
Sí, mira, per exemple, la línia de treball intergeneracional. Pensam que és molt important desenvolupar la solidaritat intergeneracional, no només per lluitar contra la soledat, però hi ha coses que afecten a les dues generacions, tant a infància joves com a gent gran. I estem totalment convençudes de que treballar la intergeneracional té beneficis per les dues generacions. Llavors, hem fet un projecte molt guapo que se va dir Tu m'aporta, jo t'aporto. Vàrem fer una experiència pilot a 5 àrees del municipi i vàrem posar un vídeo que se titula, el millor el coneixeu, Tan sols edat, que vàrem fer alumnes d'un institut, i a través d'aquesta temàtica de la solitud no desitjada, amb primera veu de la gent gran, varen formar petits grups de joves i gent gran per debatir. I va ser superguapo perquè va haver un canvi de sa mirada, no?, tant de la gent gran com de la gent jove. Uh-huh. I també, per exemple, el cartell d'enguany de la jornada de gent gran s'ha fet intergeneracional. L'any passat la vàrem fer amb universitaris i gent gran. Tot el que fa intergeneracional agrada molt, sí, tant a joves com a la gent gran.
Aquest taller intergeneracional, i també heu publicat una guia, no?, de l'envelliment.
Sí, hem actualitzat la guia que tenim d'activitats i recursos per un envelliment actiu i saludable. També és una línia de treball prioritzada, un envelliment actiu, i pensam que és molt important que donar informació sobre tot el que ofereix el municipi, no només el municipi, també el govern, el consell, i no volen que ninguna persona gran se quedi sin participar per manca d'informació. Però això és molt important, aquesta guia. I aquesta guia no només informa sobre totes les activitats que generen l'associació, les 11 associacions de persones grans que hi ha al municipi, que tenen moltíssimes activitats de tot tipus, perquè, clar, les preferències de la gent gran són molt diverses. Hi ha uns que li agrada el ioga, el tai chi, un altre la pintura, un altre més l'excursió, les sevillanes, també treballant en l'estimulació cognitiva, informàtica. Bé, és una oferta molt àmplia, però també informam de les prestacions de serveis socials, que són molt importants, no només per la gent gran, sinó també per les famílies cuidadores. Uh-huh. Fa un mes vàrem anar als centres de salut i vàrem venir el personal sanitari i li vàrem presentar aquesta guia, perquè és molt important que també des dels centres de salut puguin derivar-nos puguin derivar a la gent gran no només medicació, sinó també l'oferta que hi ha per un envelliment actiu i saludable. Uh-huh. I també tota la part de, per exemple, la Universitat Oberta per Majors, que organitza la UIP, que feim cada primavera, les jornades, que com vares escoltar en el programa de ràdio, cada any, amb motiu del Dia Internacional, organitzem una jornada. Aquesta és una bona pràctica que hem compartit amb la Red Espanyola de Municipis, perquè pensam que les avaluacions han estat molt positives, la gent gran se va molt contenta, i és un lloc de trobada entre els professionals, els polítics i la gent gran del municipi. I sempre començam amb una ponència d'un tema d'actualitat. L'any passat, per exemple, varen ser com afecta les relacions socials a la salut, i després una taula rodona per compartir bones pràctiques en la participació de la gent gran a Podesa, i després sempre acabam amb una activitat lúdica. Uh-huh. Que ve ell se defineix com un disfrutòleg, però sempre acabam amb aquesta activitat. Enguany se titulava Cuando saludas, salut das, amb aquesta dinàmica de com afecta tot lo comunitari, no? Perquè pensam que en lo comunitari està la solució, que tothom s'impliqui en oferir un envelliment actiu i saludable a la gent que escoge envejecer en el municipi. Llavors, entre tots, tota la població s'ha d'implicar, i també que la gent gran pugui sentir-se útil i donar la seva sabidoria, la seva experiència. És un objectiu de comunitat, de municipi.
Ja per acabar, totes aquestes accions dirigides a la gent gran, és complicat arribar a tota la gent gran o que la gent gran surti un poc, no?, del seu espai segur i conegui tot això?
Jo te diria que no. És molt més difícil amb la gent jove.
La gent jove,
però, per exemple, ara hem començat un projecte que se diu Cura de Cuidados, que és un projecte de la comunitat que hem començat a Son Caliu, de forma pilot, i Població Gran teníem 20 voluntaris, i amb la gent jove ha costat més. Però els joves, la gent gran de Calvià, supos que d'altres municipis també, però és un referent de participació. Has escoltat els talls d'Anna Pilar,
sí.
És que són un exemple d'actitud vital, són un referent de participar. I quan tens aquesta connexió amb ells, te responen sempre. Sempre s'ofereixen per participar a totes les activitats. Però això jo te diria que no és gens difícil, tot el contrari. És molt gratificant per als professionals que treballem conjuntament per la seva qualitat de vida, perquè sempre responen anar amb un sí.
També molt important, no?, aquesta tasca de les associacions, no?, com deia, les associacions, sí, de gent gran, per totes aquelles persones que necessiten tenir aquesta informació.
Sí, és un recurs vital, jo diria, és un recurs que ajuda molt i complementa, perquè per moltes persones que estan en situació d'aïllament o que no tenen família al municipi, l'associació és com la família, no?, i fan aquesta tasca d'evitar l'aïllament i de fer activitats i de sentir que són una família entre iguals i s'ajuden, fan aquesta ajuda mútua tan important a l'hora d'envellir.
Molt bé, Cristina Gamundí, tècnica d'intervenció social de l'Ajuntament de Calvià. Gràcies i bé, enhorabona per tot aquest projecte, per millorar la vida de la gent gran.
Moltes gràcies, un plaer.
De sa ciutat s'esborren i ja no les veig. Només hi veig de color negre i ja no hi és.
I Vetres Ràdio és història.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Fem xarxa. Connexió amb Titoieta Ràdio.
Bon dia i alegria des de Titoieta Ràdio, des de 107.7, des de freqüència modulada i des d'internet www.titoieta.cat. Enviar els sales a la direcció i a la producció musical i enviar el sastre a la locució, vos donant la benvinguda en aquesta temporada 2025-2026 que començam avui amb una setmana de retras. La nostra intenció era començar el dia de la fira, però les condicions climatològiques o meteorològiques mos van impedir fer el programa i començam avui. La temporada de Titoieta Ràdio va començar la setmana passada, va començar en Titoieta Esports el dilluns i després ja el cap de setmana tota la programació habitual. Nosaltres ens incorporam avui en aquesta graella de programació de Titoieta Ràdio, de programació local de Titoieta Ràdio. Gràcies per estar amb nosaltres i res, vos convidam a passar, com sempre, dues hores en companyia d'un caramull, bastant de convidats i convidades que ompliran aquestes dues hores de dissabte. Anava a dir de fer dissabte, però vendran a fer dissabte en altres, realment.
Així presentava Biel Sastre el primer dissabte de la temporada, això va ser dia 18 d'octubre, en un primer programa dedicat a l'actualitat i també a l'inici de curs. Avui a Connexió Local volem parlar d'aquesta nova temporada de Titoieta Ràdio i per això saludam a Biel Sastre, membre de Titoieta Ràdio, responsable també del magazín dissabte, junta amb Biel Sales. Hola Biel, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies per convidar-me.
T'escoltàvem en aquest primer dissabte de la temporada que vareu començar amb una setmana de retard, com deies, perquè sempre començàveu per la fira. Parla'ns un poc d'aquesta nova temporada de Titoieta Ràdio.
Bé, és una temporada continuista, seguim en els mateixos programes que la temporada anterior. N'hi haurà un que desapareixerà, que és el programa Good Morning El Lleida, ja que un dels seus realitzadors, Antonio Ferrer, que ja era gran, era un home gran, va morir aquest estiu i, clar, no tindrem el Good Morning El Lleida el fa juntament amb en Llorenç Mas, i aquest és el Parell de la Graella. Però vaig continuar amb els mateixos programes que la temporada passada, es Titoia t'Esports els dilluns, llavors es tenien les tertúlies paranormals els divendres, i els dissabtes es llaura el gruix de tota la programació en el magazine dissabte, la emissió de connexió local, Panorama 20, un musical, la edició de Titoia t'Esports 1984, el programa dedicat a l'espunk i el programa musical Split. És un poquet aquest destrui que tenim. També tenim els divendres Sons d'una terra llunyana, que s'emet a les 10 a les 12 de la nit i que enguany arriba a la seva 30a edició. Per això en Llorenç Mas, que és el seu realitzador, ha preparat una sèrie de programes especials que se faran o s'emetran durant la temporada, on convidarà gent a parlar un poquet dels guts musicals, gent de Titoieta Ràdio, guts musicals dels titoers. I també li hem demanat en Llorenç que ens faci unes petites píndoles musicals per posar a dins dissabte. Això és un poquet les previsions per aquesta temporada 2025-2026.
Deies que Sons d'una terra llunyana compleix enguany els 30 anys.
Sí.
No sé si és el programa més antic o de l'emissora, o encara n'hi ha de més antics.
Bé, com a programa jo crec que és dels més antics. El que passa que, per exemple, després hi ha nosaltres, per exemple, que fèiem el dissabte, que com a dissabte ha tingut diferents noms i diferents formats, tant per part d'enviar els sales que va començar en No Volen Ser, també fa molta estona, jo vaig començar a fer dissabte a l'any 87, imagina't, i llavors també hi ha el programa Punk, 1984, que ha tingut també diferents títols a diferents temporades, en diferents noms i en diferents participants. Però vaja, sí, és un dels programes que se manté.
Parlaves també de dissabte, d'aquest magazín que feis el dissabte, no?, amb els vostres convidats. Sí. Parla'ns un poc d'aquest dissabte. Què vol ser aquest dissabte de Titoieta Ràdio?
Dissabte és un magazín, és un contenidor bon i cap de tot. Intentam fer un poquet de repàs per l'actualitat local, les notícies que pot generar el municipi del Lleida, però tampoc sense quedar-nos a dins del Lleida. També hi ha altres coses que mos afecten i que no són especialment el lleidines, no? Per exemple, aquests dies hem parlat arrel del canvi horari, o podem parlar també, ja que t'he dit, amb en Joan Miquel Riera, que és un músic que viu al Gaida, però que fa música per tota Mallorca. I també aquests primers programes han parlat un poquet, sobretot, de l'inici de temporada, l'inici de curs, ja sigui a nivell polític, a nivell de les escoles de Cei Parapou, a les escoles de música, però també de l'associació de gent gran, de l'obra cultural. Mos han posat també una sèrie d'objectius a nivell personal, ja sigui a nivell físic, a nivell de salut, a l'hora de menjar bé. Això és el que hem fet aquests primers programes. I durant la temporada el que fèiem és això, un repàs per l'actualitat local, amb entrevistes amb els protagonistes d'aquesta actualitat local o de fora, i llavors els tenim els nostres col·laboradors, ja que si tenim, tornarà a la tertúlia de Glosa 2, que vàrem encetar l'any passat, que és una de les seccions del nostre programa. Tenim les recomanacions literàries amb en Miquel Serra, tenim també en el Ralph Puig Servet, que mos fa la revista de premsa de proximitat. Ara me'n deixo un parell, però vaja, tenim totes les... Tenim en Biel Majoral, que mos fa tant en quant alguna entrevista, tenim en Biel Vic, que és el president de la gent gran, que també fa, mos fa entrevistes a gent de l'associació, i això és un poquet el contingut del nostre programa.
Titoieta Ràdio és una ràdio d'àmbit municipal, però no sé si ben bé dir que és una ràdio municipal. Un poc quina és la vostra relació amb l'Ajuntament?
La nostra relació amb l'Ajuntament és un contracte. L'emissora, la llicència, és una llicència municipal, d'emissora municipal, i nosaltres, com a Centre Cultural del Lleida, som l'associació que explota de qualque manera aquesta emissora en la programació que fem. Però vaja, aquesta és la situació legal, i després podem sobreviure gràcies a la subvenció que ens dona dins de les subvencions que donen a totes les entitats del municipi, i també ens dona el lloc on està. Els estudis estan en les dependències municipals i l'Ajuntament se fa càrrec de les despeses corrents, com puguin ser l'electricitat, o l'aigua, o el telèfon. Aquesta és la nostra relació.
Estau oberts, Biel, a nous col·laboradors?
I tant, això és un dels problemes que tenim. Sempre ho dèiem, no només mos passa a nosaltres, en el primer programa se presenta l'obra cultural del Gaida també, xerrava precisament d'aquest problema, la manca de gent que vulgui reemplaçar un poquet en els històrics, no? I sí que estem oberts a totes les noves col·laboracions, i més estem intentant fer alguna cosa en so Casal de Joves, a veure si la gent del Casal de Joves s'anima a fer qualque programa o podcast, que ara avui també està molt, avui en dia està molt de moda, i estem oberts a tothom, evidentment. Intentarem per aventura aquesta temporada anar incorporant dos podcasts. Això està estàvem en converses amb els seus realitzadors, a veure si les podem emetre també per la freqüència modulada. I, evidentment, també quedarien penjats en el nostre web de titoreta.cat. Però bé, estàvem en converses. Això és difícil ara, avui en dia.
També cada any teniu cites culturals, no?, que promoveu des de Titoieta Ràdio. Sí. Concerts, festes... quants anys complireu? Quants anys complireu aquest 2026?
Bé, ara, en aquest 2026, en farem ja 39. I en el 2027 ja arribarem als 40. En previsió d'aquests 40 anys ja estan fent feina amb un llibre que repassarà un poc la història d'aquests 40 anys de Titoieta Ràdio. S'ha encarregat d'escriure-lo o de fer-lo és en Tomeu Quinyelles. En Tomeu Quinyelles de la nova editorial Moll, i també activista cultural i escriptor i historiador, i ell farà aquesta història dels 40 anys de Titoieta Ràdio, que en el 2027 editarà l'Ajuntament del Gaida. Nosaltres ara per aquesta temporada 25-26 farem com sempre els concerts, sobretot desplegat en 1984, els concerts punks que organitza i que de qualque manera promociona Titoieta Ràdio. Normalment els de Feima Santa Maria, però també tenim Ser Ràdia per el mes de juliol del 2026, si no hi ha novetats i tot molt va bé. I llavors nosaltres volem fer també una sortida anual a Barcelona, anem a Mindona, que és aquest restaurant de cuina mallorquina de Raval, que ens recull cada any, i anem a fer un programa des d'allà. Encara no tenim data, ho estàvem pensant un poquet, i enguany tenim també la possibilitat d'anar a fer un programa a Madrid. Ara veurem si la cosa molt va bé, i puntura farem dos especials, un des de Barcelona i un des de Madrid.
Molt bé, doncs aneu creixent, aneu fent, incorporant noves fites. Recordem que tots els continguts els podeu escoltar a titoieta.cat, a la vostra pàgina web, tots aquells que vulguin recuperar en qualsevol moment. Biel Sastre, membre de Titoieta Ràdio, també conductor del magazín Dissabte, gràcies per fer-nos aquesta fotografia d'aquesta nova temporada, que ja saps que seguirem des de Connexió Local de ben a prop.
Molt bé, perfecte. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Connexió amb Radio Illa.
avui acabam Connexió Local amb Ràdio Illa. A Formentera, fins dia 31 d'octubre, es pot visitar l'exposició fotogràfica dedicada a la dona al món rural, els dies laborables al vestíbul del centre de dia, una mostra que recull retrats de 10 dones de l'illa vinculades al camp. A Ràdio Illa, Pepo Rubió ha reunit els estudis a 4 dones, Maria Mayans Joan, Nieves Mayans Escandell, Catalina Escandell i Catalina Ribes. Recorden el paper de la dona al món rural. Escoltam alguns fragments d'aquesta taula rodona organitzada pel Consell de Formentera.
Quines són les tasques, funcions, el paper que fan les dones i que han fet les dones al llarg de la història de Formentera en el món rural?
Pues tot.
Tot, eh?
Tot.
A veure...
Sí, jo crec que el que és a casa era tot, els animals, tot. Pensió, o per lo menos en su cas de casa meva.
A veure, casa, què vol dir casa?
Casa vol dir estros de terra, elles s'ocupaven de dins i de fora.
De dins i de fora?
En companyia dels homes, però els homes només se dedicaven a la terra, direm, a sembrar, però també la dona hi anava a ajudar.
Ah, oh, clar.
La dona havia de treballar.
I a més, clar, cura dels fills.
Sí, tot.
Les filles i...
Sí, el que hi hagués.
I de tot. En aquest paper de les dones responsables de la terra, de la casa, de la família, més encara amb més responsabilitats quan ells marxaven a la migració, un fenomen històric a la nostra illa, hi havia, com dir-ho, ajuda entre valtros? Entre les dones?
Sí, sempre les vecindats ajudaven molt. Jo crec que per almenys sempre he sentit a casa meva pues, que tots els veïns, quan es via de terra, tots eren a terra, homes, dones, tots els veïns, a una casa i de vos altra. Quan es via de sembrar, el mateix, els veïns mos ajudàvem uns a nosaltres. Jo ja no he viscut en això, a veure, però comptat de la meva, mare, els meus abuelos, tots, a la vecindat mos ajudàvem uns a nosaltres. Avui en dia no mos deim quasi ni bon dia, però...
Yeah.
Perquè tots tenim molta feina, però anys endarrere eren així. S'ajudaven mútuament. Per això anaven endavant.
Escolteu, i com era possible ocupar-se del camp, de la casa i dels infants? A veure, na Maria ens mira i ens diu sí.
No, que no m'estava de dia forrada de la nit.
Ja.
Sí que és veritat.
Que no era sempre que es deia bastàs. Mm. Ja deixaven coses preparades, mare meva. I al matí el sol no havia sortit com les aixecava.
Mm-hmm. Yeah. Lina, explica'ns tu el que jo us preguntava, no? Quines eren aquestes tasques que eren exclusivament de les dones?
Jo crec que exclusivament de les dones, la feina dins casa seva i fer es menjar i tot això, eren només les dones. Els homes no ho solien fer.
I cura dels infants?
I cura sí. Dels infants, sí. I la roba neta i fer dins casa net i tot això, eren dones. Igual que els animals.
Cuidar-se. I emblanquinar.
Ah, manteniment de la casa també.
Clar,
eh?
També, sí. Perquè els homes no eren, entonces tot ho feien les dones.
Anar a buscar la llenya, l'aigua...
Tot,
que ara
tot.
Tenim un grifo i obrim i ja està, però en aquell llavor, temps...
No.
I això jo encara ho he viscut d'haver d'anar...
Jo ho he vist a casa dels meus abuelos. A casa meva no, però a casa dels meus abuelos
i no
sí.
Hi ha tanta diferència de tu i jo.
No.
Ells vivien millor que altres?
No.
No, eh?
Jo penso que no. Perquè havien de dur...
Havien de dur spa també a casa seva.
Aquí tothom patia per igual, eh? Cadascú amb el seu...
Sí, perquè uns devien anar a s'estanys, altres s'havien d'anar a Amèrica per guanyar 4 sous, i els altres pues, havien de travessar la terra que els hi das el fruit, també.
Valtros, Maria, Lina, teníeu familiars que anaven als estanys, a les Salines, a fer feina?
El meu reguelo.
Sí, jo també.
Ella sí, jo no.
Ella no, però el meu reguelo
sí. Papà havia anat a Amèrica.
Són alguns fragments de la taula rodona moderada per Pepo Rubio a Ràdio Illa, una trobada organitzada per Pep Toni Bartolomé del Consell de Formentera. Hi ha participat Maria Mayans Juan, Nieves Mayans Escandell, Catalina Escandell Marí i Catalina Ribes. La podeu escoltar sencera a la web radioillaformentera.cat. I amb aquests records d'una altra Formentera arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Facundo Tenaglia i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Vos deixam amb Maria Dalmà Bonet, tant com te cerc. Salut i fins la setmana que ve.